Les dues. Després de la fi d'ETA, l'esquerra Abertzale lamenta el dolor de les víctimes del terrorisme. És més, reconeix que no s'hauria d'haver produït mai.
Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera.
És Arnaldo Otegi. Avui ha llegit una declaració solemne, la declaració del 18 d'octubre, coincidint amb el desè aniversari de la fi d'ETA i de la conferència de pau de Sant Sebastià.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
En aquesta declaració del 18 d'octubre històrica, l'esquerra Abertzale reconeix les víctimes d'ETA, també demana una solució pels presos de l'organització terrorista i el reconeixement d'Euskadi com a nació diu que seria el primer pas per construir un futur diferent en què les decisions corresponguin als ciutadans bascos. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
La Moncloa, de moment, no ha valorat aquesta decisió. Sí que ho han fet els dos partits del govern espanyol que aplaudeixen el gest.
Pel PSOE és un pas endavant, tot i que encara insuficient, i Podem demana a tots els demòcrates que reconeguin el gest. En canvi, el Partit Popular qualifica la declaració Abertzale de farsa i broma macabra.
Salut descarta el passaport Covid a la feina.
Josep Maria Argimon creu que la proposta que ha plantejat Pimec podria girar-se en contra. Recorda, a més, que l'hauria de tirar endavant el govern espanyol. L'exministre de Sanitat, Salvador Illa, que avui ha passat pel món a RAC1, tampoc n'és partidari. Coincideix amb Argimon que pot ser contraproduent.
L'ingrés mínim vital arribarà al doble de persones que ara.
L'objectiu és que pugui beneficiar més d'un milió i mig de persones i accediran automàticament als desocupats que es quedin sense prestació d'atur.
Paula Badosa i Laia Sanz lideren l'èxit de l'esport català aquest cap de setmana.
Badosa va guanyar el torneig d'Indian Wells de tennis, el primer Masters 1000 que guanya l'empordanesa, mentre que Laia Sanz afegeix un nou títol al seu llarg currículum, el sisè mundial d'enduro, que suposa el 20è títol de la pilot de Corbera.
Una millora clara del joc del Barça masculí li permet remuntar contra el València.
Ansu, Memphis de penal i Coutinho van donar la volta al marcador després del gol inicial de Gaià. Abans del partit, el protagonisme va ser per l'assemblea de socis compromissaris, que es va haver d'ajornar per falta de temps. Dissabte es reprendrà amb les votacions de l'Espai Barça i la reforma d'estatuts. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta nit rebrà el Cádiz, serà a les 9, des de mitja hora abans a RAC1.
I l'últim titular pel temps, aquesta setmana s'espera una muntanya russa de temperatures. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, entre avui, demà i dimecres pujaran les temperatures i a finals de setmana, sobretot a partir de divendres i el cap de setmana, tornaran a baixar clarament. Per tant, tindrem una primera meitat més càlida i una segona meitat més freda. I aquesta tarda amb alguns núvols que encara quedaran en punts de la costa i del prelitoral, amb alguna gota encara fins a primera hora de la tarda i a la resta més estones de sol i bandes de núvols primes amb aquestes temperatures de 20 a 25 graus. Demà s'espera una dinàmica a temps semblant i no es descarta algun ruixat, sobretot en punts de la costa i del prelitoral.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
L'esquerra Abertzale fa un pas més 10 anys després de la fi d'ETA. Assegura que el patiment de les víctimes mai s'hauria d'haver produït. En una declaració solemne, lamenta tot el que va passar. És la primera vegada que va tan enllà en un missatge a les víctimes del terrorisme. La declaració l'ha llegit en castellà Arnaldo Otegi, coordinador general d'EAC Bildu.
Desgraciadamente el pasado no tiene remedio. Nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado. Pero estamos convencidos de que es posible al menos aliviarlo. Desde el respeto, la consideración y la memoria. Queremos decirles que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Siempre nos encontrarán dispuestos a ello.
Otegi manté que el camí cap a una pau justa i que perduri implica el reconeixement i la reparació de totes les víctimes. Sílvia Solanes.
Ha estat la primera vegada que l'esquerra Abertzale s'adreça a les víctimes amb paraules que busquen la reparació. En la declaració no fan servir la paraula perdó directament, però sí que diuen que senten el seu patiment i que mai s'hauria d'haver produït. El text insisteix a reclamar una solució política a un conflicte que avisen no s'ha resolt.
Nos reafirmamos en el compromiso con la defensa del diálogo, la negociación y el acuerdo como método más eficaz y democrático para dirimir y solucionar las diferencias políticas. Seguimos teniendo una asignatura pendiente con la resolución de las causas del conflicto político. resulta imperativa la resolución democrática de nuestro problema nacional.
La declaració també demana una solució pels presos de l'organització terrorista. De fet, reivindiquen el seu paper a l'hora de superar l'estratègia armada. La declaració diu que 10 anys després el compromís d'ETA s'ha complert i ha estat sincer amb el cessament total de les seves accions i amb un desarmament fet com marquen els estàndards internacionals.
El govern espanyol assegura que de moment no té res a dir d'aquest nou posicionament d'Arnaldo Otegi de l'esquerra Berzale. Els dos partits que en formen part, això sí, aplaudeixen el pas, avisen, però que encara hi ha molta feina a fer per part d'aquesta esquerra Berzale i sobretot a Euskadi. Obrim línies amb Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. El govern espanyol de moment no té res a comentar, si ho expliquen des de Moncloa, sabien això sí el pas que feia Arnaldo Otegi. A l'espera d'una reacció formal, el PSOE agraeix el pas, però advertint que hi ha d'haver més gestos. Qui ho ha dit és l'exlandacari Patxi López, en el càrrec quan ETA va declarar el seu final.
Por primera vez hay un reconocimiento público de las víctimas de ETA. Por primera vez la izquierda abertzale reconoce que la violencia fue un error que nunca debiera haberse producido ni prolongado. Y por lo tanto, ahí hay una especie de enmienda a lo que fue su propia existencia, su propio papel en el pasado como sostenedor de quien provocaba esta violència.
Patxi López, que des d'aquest cap de setmana és el secretari de Memòria Democràtica del PSOE, advertint a més que l'esquerra Berzale encara té molts deures pendents amb la societat basca. Unides Podem no matisa tant, sosté que és necessari que tota la població agraeixi el pas que fa finalment Otegi, demanant perdó a les víctimes.
Gràcies, Jordi. No hi està gens d'acord al Partit Popular, que qualifica les paraules d'Otegi de farsa i li demana que, si realment sent el que diu, col·labori per poder aclarir els crims que encara no estan resolts. Els populars lamenten que Otegi no condemni ETA i diuen que amb aquestes paraules es riu. De fet, de les víctimes també a Madrid. Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. Sí, les paraules d'Arnaldo Otegi no s'han rebut gens bé a les files del PP. Diversos dirigents creuen que, si són certes, Otegi hauria de començar per resoldre els crims d'ETA pendents i deixar de fer homenatges a Tarres. N'han parlat la portaveu al Congrés, Cuca Gamarra, i el president del PP al País Basc, Carlos Iturgaiz.
Pura hipocresía y además lo que tiene que hacer Otegi, una persona que ha estado condenada por terrorismo, es en primer lugar condenar a ETA, cosa que no hace.
Esas declaraciones de Otegi son una broma de mal gusto y además me dan asco. Me dan asco que venga a decir que va a mitigar el dolor de las víctimas aquel que no condena la violencia de ETA.
Des de Vox, el vicepresident Jorge Buxadé diu que no s'ho creuen.
No se lo cree nadie. Es el mismo que hace un año decía que lamentaba el dolor excesivo.
I pel que fa a Ciutadans, demanen a Pedro Sánchez que exigeixi a Bildu la condemna dels assassinats i que demani perdó a les famílies abans de negociar els pressupostos generals de l'Estat.
Gràcies també, Mar. Des de Catalunya, l'únic partit que ha parlat d'aquest tema ha estat Esquerra Republicana. La portaveu Marta Vilalta celebra les declaracions d'Otegi i ho qualifica d'un pas endavant.
Es tracta d'una declaració valenta, d'una declaració que el que fa és assumir una gran responsabilitat política i que demostra, doncs, el compromís de l'Esquerra Berzale, dels independentistes bascos, el compromís amb els drets humans, amb la pau, i posa en valor justament l'aposta per la pau i per les vies democràtiques i pacífiques, i per tant la renúncia a la violència per aconseguir qualsevol objectiu polític.
Vilalta també reclama que revisi la política penitenciària aplicada als presos d'ETA. Ara són les 2:08. Continuem en clau política. Salvador Illa defensa una reforma del Tribunal de Comptes dies després que aquest organisme tombés els avals dels líders independentistes. El cap de files del PSC creu que no s'ha de tenir por de fer canvis i assenyala el PP per posar-hi traves per les seves causes, Sílvia.
El PSC insisteix que ells veien bé el fons per pagar els avals perquè tenien el vistiplau del Consell de Garanties Estatutàries que ells mateixos van demanar. Per això ella creu que el que ha d'haver-hi ara és una reforma d'aquest Tribunal de Comptes en tots els sentits i lamenta l'actitud del Partit Popular. N'ha parlat el món a RAC1.
No pot ser el Partit Popular que se la posa a la boca cada 2x3 és no complir les seves obligacions. És escandalós i probablement té a veure amb alguns procediments als que ells estan sotmesos. Això jo, efectivament, és molt... En fi, no vull utilitzar paraules, però és molt decebedor. No hem de tenir mai por a revisar coses que poden funcionar millor. El Tribunal de Comptes, si vostè em diu, pot funcionar millor, jo diré que sí.
Pel que fa al retorn de Puigdemont, Illa no és partidari de garantir-li l'indult i recorda que el primer que ha de fer és presentar-se a la justícia.
Mentre en Junts i Esquerra tanquen la polèmica dels últims dies sobre aquests avals que han dipositat per pagar les fiances del Tribunal de Comptes, els dos partits es conjuren perquè no hi hagi noves picabaralles a l'hora de defensar els independentistes. Adrià Santasusagna.
Els dos partits es mantindran els plats pel cap divendres a la tarda. Esquerra dient que havia pagat les fiances que feien falta, també les de Carles Puigdemont, i Junts acusant els republicans de fer partidisme i dient que ells havien posat més diners que els republicans. Després d'aquest episodi, ara els dos partits rebaixen la tensió i deixen clar que no tornarà a passar. En parla des de Junts el Sertadi.
Creiem que en general, sense atribuir responsabilitats a ningú, l'episodi de divendres no hauria d'haver passat i, per tant, nosaltres aquí demanem front comú, sobretot en tot el que és àmbit antirepressiu, de com ens hi enfrontem tant des de donar avals i donar confort a aquelles persones que han tirat endavant una política que hem decidit entre tots.
I des de l'Esquerra, Marta Vilalta, que diu que estaven coordinats amb Junts.
Presentar els avals i les fiances necessàries per cobrir a totes les persones que van formar part del govern de Catalunya entre l'any 2016 i l'any 2017. I això és el que ha fet Esquerra Republicana. I evidentment aquí hi ha hagut altres organitzacions que també han fet aquesta part de la feina. És que creiem que ha de ser així. Davant de qualsevol tipus de repressió, també, evidentment, la repressió econòmica, tota la solidaritat antirepressiva.
Sí, com sigui, l'independentisme ja ha abonat els 5,4 milions d'euros de fiança al Tribunal de Comptes. Els diners surten de les aportacions dels dos partits, el dipòsit d'alguns immobles i el poc líquid que quedava a la Caixa de Solidaritat.
RAC 1 migdia.
Ho dèiem en començar, el govern descarta de totes totes aplicar el certificat Covid per poder anar a treballar. La proposta la va llançar aquest cap de setmana el Via Lliure de Recupi MEC, que aposta per seguir els passos d'Itàlia. Fins ara, però, la patronal de la petita i mitjana empresa ha rebut molt pocs suports. El conseller Josep Maria Argimon creu, de fet, que la mesura fins i tot podria girar-se en contra.
Que fins i tot aquests elements d'obligatorietat, que, a banda, no els podem prendre a Catalunya, també diguem-ho clar, no és una competència nostra, seria una competència, en tot cas, de l'Estat, però personalment jo crec que fins i tot seria contraproduent. És a dir, Espanya, Catalunya, és un país on la gent es vacuna i, per tant, no necessitem aquesta obligatorietat.
Com sentíem, el govern espanyol és qui tindria l'última paraula des de l'òrbita de la Moncloa, però tampoc agrada la mesura. L'exministre de Sanitat, Salvador Illa, considera que l'Estat no té problemes amb els nivells de vacunació.
Jo crec que no s'ha de fer. A Espanya tenim uns ratis de vacunació molt baus, dels més baus, no? Prendre una mesura d'aquest tipus podria fins i tot ser contraproduent, no? Perquè donaria la impressió que hi ha una certa desconfiança, que s'obliga, que jo crec que no fa falta, ens estan anant bé, i s'ha de seguir amb els arguments de convèncer, no? D'explicar els enormes beneficis.
Són declaracions que ell ha fet en aquesta entrevista al Món a RAC1. Els sindicats també carreguen contra la proposta de PIMEC i acusen la patronal de voler desviar l'atenció per no fer els deures que els toquen a l'hora de garantir la seguretat dels treballadors. Eudald Martínez.
Sí, UGT i Comissions Obreres recorden que a l'Estat espanyol els nivells de vacunació entre la població en edat de treballar superen el 80%. Per això creuen que no és l'hora d'obrir aquest meló i acusen PIMEC de voler-se estalviar els costos que els suposa haver de mantenir les mesures sanitàries a les empreses. N'han parlat a RAC1 la secretària de Política Sindical de l'UGT, Núria Gilgado, i el responsable de negociació col·lectiva de Comissions Obreres, Jorge Moraleda.
És del tot innecessària, que s'està intentant situar un problema que realment no existeix. No hi ha un problema real de falta de vacunació de la població treballadora.
Que puede ser que las empresas estén diciendo, ostras, mira, si yo tengo toda la población de mi centro de trabajo vacunada, a lo mejor puedo empezar a eliminar medidas preventivas que están teniendo un coste para. Y encima quiero que se lo pague el trabajador el test de antígenos o la PCR.
De fet, altres organitzacions empresarials també han expressat els seus dubtes legals. El president de la CECOT, Antoni Abad, creu que en tot cas el passaport sanitari en l'àmbit laboral s'hauria de limitar a sectors molt concrets. També ho ha dit a RAC1.
Jo crec que sí, que hi ha espais interiors on doncs, hi ha molta proximitat dels professionals que poden estar doncs, atenent i servint el públic en general. Vol dir que també són uns entorns on hi podria haver-hi doncs, un punt extra de precaució.
El que sí que obre la porta a la SECOT és a poder sancionar els treballadors que no es vulguin vacunar i perdin dies de feina perquè s'han contagiat.
Mentre en continua millorant la situació als hospitals, avui hi ha 2 ingressats menys que hi ha, en total 345. A les UCIs la situació no ha canviat, hi ha els mateixos 97 pacients crítics de Covid que hi. La velocitat de contagi puja avui 3 centèsimes fins al 0,85 i el risc de rebrot es manté en 37 punts. Les últimes 24 hores s'han declarat tot just 146 contagis i cap mort. Doncs bé, una de les conseqüències de la pandèmia és l'augment de malalties de salut mental. Per això el Departament de Salut i el Centre per la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores busquen projectes per millorar-ne l'atenció, sobretot en joves i gent gran. Ho fan dins la iniciativa Repte Simti, que des de fa 3 anys promou programes innovadors en el camp de la salut. Laia Colomer.
Fa 2 anys van ser projectes sobre atenció domiciliària, l'any passat sobre el Covid i aquest any sobre una de les seves grans conseqüències, la salut mental. Des d'avui fins al 25 de novembre, les entitats que treballen en el camp de la salut, com centres d'atenció primària, instituts de recerca o empreses, poden presentar els seus projectes. El director del CIMTI, Manel Balcells, explica que han de ser projectes enfocats en l'atenció d'adolescents, joves i gent gran, que són els col·lectius en què s'ha detectat un augment més pronunciat dels trastorns mentals en l'últim any i mig.
Com les tecnologies innovadores, com la innovació, tant organitzativa com en tecnologia, tant tecnologia digital com la tecnologia que sigui, pot ajudar amb aquestes tres temàtiques, tant en la promoció com el cribatge, com el seguiment, amb aquestes temàtiques que hem definit, no? Gent gran, l'adolescència i el monitoratge de persones en general, no?
De tots els projectes que es presentin, només se'n seleccionaran 5. En cas que funcionin, s'estendran a tot el territori.
RAC 1 migdia.
El govern espanyol amplia l'ingrés mínim vital perquè pugui arribar fins al doble de beneficiaris, que ara actualment hi ha unes 800.000 persones al conjunt de l'Estat que estan cobrant aquesta prestació. Entre els que podran demanar aquest ingrés mínim vital i els desocupats que deixin de cobrar l'atur, Montse Martí.
La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, diu que ja no caldrà esperar un any per poder demanar l'ingrés mínim vital.
En los últimos meses en los que una persona esté terminando de agotar el subsidio por desempleo, ya puedan ir anticipando la solicitud del ingreso mínimo vital si su previsión es que no vayan a continuar sin ingresos. Esto nos va a permitir evitar que haya personas en tierra de nadie y tengan que pasar ese tiempo, esos meses, sin ningún ingreso para poder solicitar el ingreso mínimo vital.
Entre els canvis, les famílies amb una persona amb discapacitat superior al 62% rebran un complement del 22% de l'ingrés mínim, i el govern espanyol també ha decidit que les prestacions associades al sistema de dependència no es tinguin en compte a partir d'ara com a ingressos per valorar si s'assigna o no l'ingrés mínim vital. El Ministeri de Seguretat Social preveu arribar a doblar els beneficiaris de l'ingrés mínim vital pel complement a la infància, la nova prestació per famílies amb fills que tenen pocs ingressos, que va dels 40 als 100 euros al mes segons l'edat del fill.
El preu de la llum, tot això es mantindrà també demà per damunt dels 200 euros al megawatt hora, tot i que baixarà una mica respecte a avui. Es pagarà de mitjana a Montse a 207 euros, que és un 7% menys.
És el preu més baix dels últims 7 dies. L'escalada del preu de la llum ha estat meteòrica. A finals d'agost el preu de la llum va superar per primer cop la barrera dels 100 euros al megawatt hora i en poc més d'un mes ja es paga diàriament pel damunt dels 200 euros. L'hora més cara avui és entre les 8 i les 9 del vespre, que s'arribarà als 280 euros al megawatt hora, i demà tornarà a ser de 8 a 9.
Ho acabem de saber, ha mort Colin Powell, qui va ser secretari d'Estat nord-americà durant el primer mandat de George Bush a la Casa Blanca. De fet, va ser la primera persona negra en ocupar aquest càrrec. Amb ell, els Estats Units van començar les guerres a l'Afganistan i al Iraq. Powell ha mort de Covid als 84 anys, segons ha explicat la seva família en una publicació a Facebook. Amb aquesta notícia hem arribat a les 2:18. Fem una pausa breu i continuem repassant l'actualitat.
Bricomart, l'autèntic magatzem de la construcció i la reforma pensat per a professionals, perquè garantim sempre els preus més baixos de la zona durant tot l'any i en tots els productes. Bricomart.
Protegir la nostra salut és el que més importa. I ara, amb Baxa, tens un 25% de descompte en l'assegurança de salut. A més, inclou el teu metge online. Consulta a la teva oficina POU d'Axa a Vic, Ronda Camprodon 25 o a Igualada, Rambla General Vives 23. Fins un 25% de descompte en l'assegurança de salut AXA.
RAC 1 migdia.
Situem ara les Illes Canàries perquè les autoritats locals estan pendents de tornar a aplicar nous confinaments. A La Palma estan seguint l'evolució de la nova colada de lava del volcà, que quan arribi al mar podria expulsar gasos nocius. Ja és a menys de 200 metres de la costa i de fet es preveu que hi arribi entre aquesta nit i demà al matí, Joan Torres.
Segons l'última actualització, la lava del volcà ja ha afectat 790 hectàrees, 35 en els últims dos dies, i ha destruït més de 1.900 habitatges. Una seixantena més estan en risc de col·lapsar o ja s'han vist parcialment afectats. A tot això, durant la passada nit s'han detectat més de 40 terratrèmols a l'illa, un d'ells de magnitud 4,6 que s'ha fet sentir amb força. La ministra d'Economia, Nàdia Calviño, desplaçada a La Palma, ha volgut transmetre als seus habitants que l'illa té futur. En aquest sentit, ha destacat les inversions previstes als futurs pressupostos.
Hay futuro en La Palma. Vamos a seguir trabajando juntos para dar a todos los ciudadanos las oportunidades que necesitan. Se prevén 900 millones de euros de inversión en Canarias, 362 millones de ellos en inversión directa.
Tot plegat quan demà es complirà un mes de l'erupció del volcà. De moment, el volcà de Cumbre Vieja continua plenament actiu. Hi ha uns 7.000 veïns afectats.
Aquest matí ha començat a l'Audiència de Castelló el judici per l'allau de terratrèmols provocat per la plataforma Castora a la costa de l'Ebre i Castelló. Ja han declarat els dos únics acusats. Són els dos principals directius de l'empresa promotora del magatzem de gas submarí filial de l'ACS de Florentino Pérez. Tots dos directius han defensat a capa i espasa l'actuació de l'empresa. Han assegurat que a la zona el risc sísmic era i continua sent molt baix i han minimitzat l'allau de terratrèmols d'ara fa 8 anys. Ha seguit aquest primer dia de judici. L'Esteve Giral, bon dia, Esteve.
Hola, bon dia. El primer en declarar ha estat Recaredo del Potro, que va ser el portaveu i el cap visible de la promotora del magatzem de gas durant tota la crisi sísmica. Ha insistit amb la idea que mentre van injectar el gas al subsol marí, els 200 terratrèmols que es van detectar van ser petits, diu, i que no els va percebre la població.
Nadie sintió nada en todos esos 200, los que fueran microsismos en todo ese periodo. Nadie sintió nada. ¿Cómo no íbamos tan tranquilos si no... havia sentido,
ha recordat que la llau de terratrèmols va arribar quan ja havien aturat la injecció de gas al subsol marí, al magatzem. Cap autocrítica i una idea també molts cops repetida. La zona tenia i segueix tenint un risc sísmic molt baix. El segon acusat, José Luis Martínez Dalmau, exconseller delegat de l'empresa promotora, filial, recordem-ho, de l'ACS de Florentino Pérez, ha fet una declaració repetint les mateixes idees i ha afegit que la magnitud dels terratrèmols que van provocar no va causar danys materials i ha assegurat que tampoc van alterar la sismicitat de la zona, que sosté segueix sent molt i molt baixa.
Gràcies, Esteve. Repassem ràpidament altres notícies d'aquest dilluns. Llibertat provisional pel conductor begut, acusat de provocar un accident mortal al Baix Empordà.
Va passar ahir al matí a la C66 en un xoc frontal. El conductor de l'altre cotxe implicat va morir. Aquest matí el detingut ha passat a mans del jutjat d'instrucció de la Bisbal d'Empordà, que l'ha deixat en llibertat provisional. Li ha retirat el carnet de conduir i haurà de comparèixer al jutjat quan li demanin. L'investiguen pels delictes d'homicidi imprudent i de conducció tot sota els efectes de l'alcohol.
Encasten un cotxe contra una botiga de luxe del Passeig de Gràcia de Barcelona, però no en poden treure res.
Uns lladres han intentat accedir aquesta nit al local de la marca Dior. Els Mossos, però, hi han arribat de seguida i els atracadors no han tingut temps ni d'entrar a la botiga. Han fugit precipitadament amb un altre vehicle i, de fet, en marxar. Han xocat amb el vehicle de la policia, però sense ferir els agents. El que ha quedat destrossat és el vidre de l'aparador i això que té unes pilones justament per evitar aquest tipus de robatoris, ja que diverses botigues del Passeig de Gràcia han tingut aquesta mena d'entrades els últims anys.
La policia espanyola llibera 5 dones obligades a prostituir-se a les Terres de l'Ebre.
Eren víctimes d'una organització que les portava a l'Estat des del Paraguai, enganyades amb falses ofertes de feina. En aquest cas, les va portar a locals d'Amposta i l'Aldea. Un cop aquí, havien de tornar a la banda del cost del viatge a través de la prostitució i també les obligaven a vendre i a consumir drogues amb els clients. 3 dels 10 detinguts en l'operació han entrat a la garjola. A més, la policia va trobar diners en metàl·lic i cocaïna en diferents escorcolls.
La Universitat Autònoma de Barcelona admet que l'afectació de l'atac informàtic de fa una setmana es pot allargar més temps del que voldrien. De moment, preparar un pla de contingència per atendre les necessitats més urgents.
Ja ha posat en marxa una xarxa wifi oberta a què es pot accedir sense credencials perquè s'hi pugui connectar tota la comunitat universitària amb ordinadors portàtils. Abans s'haurà de comprovar que no han quedat afectats per l'atac. En declaracions a Ràdio 4, el rector de l'Autònoma, Javier Lafuente, ha reconegut que encara no sap si els atacants van aconseguir informació.
Si han agafat algo o no han agafat, no ho sabem. En principi, les dades no estan compromeses, nosaltres les tenim, hem aconseguit salvar bastanta la informació i espero que tot al final, però és que anem pas a pas perquè tenim contaminats els sistemes i tenim que anar amb molt de cura perquè no ens podem arriscar.
La Fuente dona per fet que el mòbil de l'atac és econòmic, però insisteix que no els han demanat cap rescat. En tot cas, deixa clar que tampoc els pagarien.
I l'Audiència de Madrid ha arxivat la querella de Vox contra el president del CIS, José Félix Tezanos. El partit d'ultradreta el va denunciar, recordem, perquè considera que manipula les enquestes per afavorir el PSOE, però l'Audiència de Madrid no ha vist indicis que hagi comès cap delicte. Diu que, en tot cas, és una qüestió política aliena al dret penal. De fet, qüestiona la jutgessa que va admetre a tràmit la querella i li retreu que ni tan sols concretés els fets que s'havien d'investigar. També es queixa de l'actuació del partit de Santiago Abascal, creu que ha basat la querella en un mal anomenat informe pericial que només eren articles d'opinió i valoracions subjectives.
RAC 1 migdia.
Més coses. Experts en educació infantil recomanen explicar als fills per què no és adequat que mirin El Juego del Calamar. La presència d'aquesta sèrie entre les converses i el dia a dia dels més petits cada cop va més. Per això, més que prohibir, aposta Naudal per conscienciar els infants.
Si els professors alerten que cada cop més alumnes reprodueixen els jocs de la sèrie al pati, una moda que fins i tot ha arribat entre els més petits. Dues docents, la Judit i la Vanessa, han explicat el seu testimoni al món a RAC1.
A la classe de P5 ja es comenta, un grup de nenes diuen que veuen El Juego de Calamar amb les seves germanes grans i que ja saben jugar i de què va tot el tema.
Están habiendo casos en los que, bueno, los chicos están intentando jugar a los mismos juegos propuestos desde la serie, pero si pierden, pues a lo mejor el que pierde tiene que ser el esclavo del otro durante toda una semana en el cole.
Els experts admeten que aquests continguts no són adequats per a aquestes edats i és per això que tant la sociòloga com i educadora Alba Castellví com el professor de secundària Cristian Oliver recomanen parlar-ne amb ells.
Es pot arribar a veure un primer capítol i anar parant a cada fragment que ens sembli que cal comentar, de manera que sigui una llauna per ells veure-la al costat nostre, comentant exactament cada fragment per què pensem que és inadequat.
No recorreria mai a la sanció o a la prohibició, sinó que s'hauria amb ells. Si mirem amb ells qualsevol contingut i el comentem, doncs jo trobo que és essencial.
Tot i això, admeten que els adolescents cada cop tenen més possibilitats per accedir a aquests continguts per vies alternatives.
A tot això, l'Ajuntament de Barcelona projecta un pla per la infància de la ciutat que suposarà uns 350 milions d'euros en 3 anys. Afecta gairebé tots els departaments i vol garantir drets com l'educació i el joc, la família, o que els infants siguin escoltats i puguin tenir veu en les coses que els afecten, Helena Soler.
Admeten que el primer de tot és garantir les necessitats econòmiques bàsiques i per això bona part del pressupost, 250 milions, són polítiques en aquest sentit, i és que temen que per culpa de la pandèmia ha crescut entre un 5 i un 7% els infants en risc d'exclusió, segons la tinenta d'alcaldia, Laura Pérez.
Estem parlant de milers de nens i de nenes de la ciutat, entre 12.000 i 18.000 infants de la ciutat de Barcelona, que poden entrar en aquests barems, en aquests indicadors d'exclusió, i ens preocupa molt.
El pla preveu unes 70 actuacions que no han concretat, sinó que les anirà presentant, diuen, cada departament afectat.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
Són les 2:27. Paula Badosa i Laia Sanz són les protagonistes d'un cap de setmana exitós per l'esport català, Xavi.
Una, la tenista Paula Badosa, aconseguia de matinada i després de 3 hores de partit el primer Masters 1000 de la seva carrera. L'altra, la Laia Sanz, reincident en la victòria que ahir sumava el 20è títol, aquesta vegada el 6è Mundial d'Enduro. Protagonistes, com deies, d'un cap de setmana que també ens deixa la victòria del Barça contra el València a la Lliga Masculina de Futbol i, sobretot, l'assemblea de socis compromissaris blaugrana ajornada abans de les votacions de l'Espai Barça i la reforma d'estatuts. Primer, però, parlem de les campiones, començant per Paula Badosa. És el punt que tancava una llarga final de més de 3 hores, com explicàvem, i que donava la victòria a l'empordanesa contra la russa Azarenka. Badosa guanyava a Indian Wells, considerat el 5è Gran Slam. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi. En efecte, un partit que ha tingut de tot, inclòs l'emoció i l'èpica fins al final, amb la tenista de Begú enduent-se el duel en el tie-break definitiu. Badosa ja havia guanyat el primer set al desempat, Azarenka l'ha igualat amb un clar 6-2 al segon set, i quan tothom pensava que la bielorussa faria valer la seva major experiència i culminaria la remuntada, Badosa s'ha refet i també s'ha imposat el tercer set al tie-break. Després, en roda de premsa, l'empordanesa es mostrava així d'exultant.
un torneo así es algo espectacular, no me lo esperaba. Hace un año me llegan a decir que gano un torneo así, no me lo creo. Más contenta aún después del partido que he hecho hoy contra una campeona como ella, que creo que ya era de esperar. Yo sabía que iba a sacar un rendimiento muy, muy alto en este partido, y sabía que yo tenía que jugar también a mi máximo, y la verdad que pues ganar una final así aún se hace, es más especial.
Badosa és la primera jugadora catalana i espanyola en guanyar aquest títol, i tot això després de superar una depressió ara fa tot just 2 anys, quan anava per estrella del tennis en guanyar el torneig júnior de Roland Garros. I en un moment tan especial com aquest, després d'aixecar el seu trofeu més important fins ara, Badosa tenia un record per aquesta etapa que tant la va marcar.
Tengo memoria y sé todo lo que he pasado, y lo he sufrido mucho y he tenido que trabajarlo mucho, y es lo que digo, he pasado por momentos de depresión, de tener que estar tratándome. Entonces la gente es muchas prisas, cada uno tiene su tiempo, y creo que también quiero remarcar mucho eso, porque hay niñas jóvenes que se piensan que con 17 tienen que ser lo mejor.
Sí, com sigui, Badosa continua sent molt jove i amb una gran carrera per endavant. El mes que ve tot just en farà 24 i ja és la nova número 13 del tennis mundial.
En tot cas, Indian Wells confirma el gran moment de joc de Paula Badosa, que s'acosta, per tant, a la Copa Masters.
Sí, un fet inimaginable, segurament a principis d'any, però com la trajectòria que ha tingut els darrers mesos ho han fet possible. No oblidem que Badosa va començar l'any en el lloc número 70 i com havia fet des que va accedir al tennis professional, caient a les primeres rondes davant les tennistes més grans. Però va arribar el bon temps, la gira de terra batuda, i aquest va ser segurament el seu punt d'inflexió. El torneig de Charleston, un 8 a 500, Badosa arriba fins a semifinals, eliminant pel camí a la número 1, Ashley Barty. Aquesta bona actuació li permet rebre una wildcard, una invitació per jugar al Masters 1000 de Madrid, i no decep, torna a fer semifinals, aquesta vegada caient contra la mateixa Barty, i es prepara per Roland Garros amb el torneig de Belgrat, on acaba guanyant el seu primer títol 8, menor, això sí, un 250, però sense perdre ni un sol set durant tota la setmana. I llavors a París l'empordanesa també va completar una bona actuació, quedant eliminada a quarts de final. Amb aquest segon títol al seu palmarès, aconseguit a Indian Wells, la tenista de Begur frega, com dèiem, el top 10, però a la Race, la classificació en què només es contempla el rendiment d'aquesta temporada i que és la que s'utilitza per classificar per la Copa Masters, aquí Badosa ja és la 8a tenista més en forma. Per tant, ara mateix tindria plaça per poder participar a la pròxima edició que jugarà a Mèxic d'aquesta Copa Masters d'aquí a menys d'un mes, del 10 al 17 de novembre. De moment, només tenen bitllet assegurat per aquesta cita les 4 primeres, Barty, Sabalenka, Krejcikova i Pliskova. La resta encara s'ho han d'acabar de guanyar, entre elles Garbiñe Muguruza, que es troba en la 7a posició.
I d'un esportista que tot just comença ara a redactar el seu palmarès a un altre que ja fa molts anys que assegura èxits per l'esport català, és la Laia Sanz, que va sumar el 6è Mundial d'Enduro, el 20è de la seva carrera. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. La pilot de GasGas va sumar 2 victòries consecutives a l'última prova que es disputava a França, i es va imposar la també catalana Mireia Badia, i va sumar el 6è Mundial d'Enduro i 20è títol de la seva carrera. La pilot estava així de contenta després de la prova d'ahir.
Molt contenta, la veritat que avui ha anat bé també. He començat una mica adormida, però després bé, i molt contenta d'haver guanyat el campionat. A més, havent guanyat el trial també, i sobretot després d'aquesta època tan difícil.
Ha sigut molt guai, no sé, després de passar una època de patir tant, de tant temps trobant a faltar tant l'enduro com el trial, tornar i poder guanyar, doncs ha sigut brutal.
Fa tan sols unes setmanes, al mes de setembre, Laia Sanz s'emportava el seu 14è títol mundial de trial. Al llarg de la seva carrera, la pilot de GasGas havia aconseguit sumar la doble corona en els anys 2012 i 2013, i ara suma la del 2021. L'anterior mundial d'enduro el va aconseguir el 2016 amb KTM, i just després va aparcar l'especialitat per centrar-se en la preparació del Dakar. Fa només una setmana, Sanz va anunciar que volia fer un canvi als cotxes, després d'11 edicions de la mítica prova sobre la moto. Aquest any, de fet, ha participat a l'Extreme E, una competició de ral·lis de cotxes elèctrics per zones extremes del món, formant parella al costat de Carlos Sainz. Amb 20 títols sobre la moto a la seva motxilla, ara deixarà de ser una veterana sobre 2 rodes per ser una rookie sobre 4.
Passen 3 minuts de 2:15 de la tarda, anem al futbol.
RAC 1 migdia.
Troba Gavi a Manso, Anso encara a Folquier, continua Anso, Anso la posa a l'entrada de l'àrea per Memphis a Manso, Anso, xuto!
És de traca el mocador,
A veure, Memphis, gol! ràpid entre l'àrea amb la pilota controlada, la donava per Des, Des a l'interior de l'àrea, a prop de la línia de fons, bona maniobra de Des, la centrada de Des, el control de Coutinho, la rematada, gol!
Ansu, Memphis i Coutinho, els golejadors del Barça per remuntar contra el València i situar-se setens a la classificació a 5 punts del líder, que ara mateix és la Reial Societat. Damià López, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Jornada llarga i intensa, a més, ahir diumenge en clau Barça, primer l'assemblea, interrompuda, després hi anirem, per acabar amb aquesta victòria, i els de Koeman, a més, van guanyant en confiança i estones, força estones, Dami, en bon joc.
Sí, exacte, amb aquesta victòria per 3-1 contra el València, 3 punts importants, amb un protagonista, Ansu Fati, per una actuació que el confirma com la gran estrella de l'equip, i també ens hem de quedar amb el debut del Kun Agüero amb la samarreta del Barça en partit oficial. Tot i el gol inicial del València, l'equip va estar bé i va controlar un partit que va suposar una victòria que proporciona tranquil·litat, segons explicava Ronald Koeman.
Tengo dos días de tranquilidad y voy a aprovechar. Hay cosas bonitas en nuestro trabajo, pero hay tanta diferencia la sensación que tienes después de ganar un partido o después de perder un partido.
Un partit en el qual, ara ho escoltàvem, va marcar Coutinho. El brasiler no veia porteria amb el Barça des del 29 de novembre de l'any passat. Koeman remarcava que sempre ha cregut en el futbolista brasiler.
Yo creo que ha dado un paso también para él importante porque desde el primer día he creído siempre en Coutinho. Y bueno, ha estado un tiempo fuera y poco a poco va a recuperar su calidad porque físicamente cada vez está mejor.
I tornant al Kun Agüero, l'argentí, ahir com dèiem, debutant amb el Barça, es mostrava molt agraït amb la resposta del Camp Nou. Declaracions a Barça TV.
A mí me queda demostrar en la cancha ese cariño que hoy me brindaron y nada, obviamente no puedo ir a abrazar a uno por uno, pero bueno, espero que disfruten de mi juego, ¿no?
Encara que ahir estava permès un 100% de l'aforament del Camp Nou, només 47.317 espectadors van presenciar el partit a l'estadi. El Barça és setè a la Lliga amb 15 punts, a 5 del líder, la Reial Societat, i amb un partit pendent. Demà passat, partit decisiu a la Lliga de Campions contra el Dinamo de Kiev, també al Camp Nou, en un partit bàsic per continuar vius a Europa, i dissabte ja en el tercer partit a l'estadi, en una setmana el Barça rebrà el Madrid en el primer clàssic de la temporada.
Sobre aquest partit de dimecres contra el Dinamo de Kiev, ja sabem qui parlarà amb Koeman, la roda de premsa és demà, i el Kun Agüero és el futbolista que acompanyarà el tècnic neerlandès per parlar davant dels mitjans de comunicació. Ja ho dèiem, Dami, la victòria contra el València tancava una jornada que hores abans havia afegit un capítol més de coses inversemblants a Can Barça, una de les poques coses que encara no havíem vist, que és una assemblea inacabada. Eren 8:45, faltava doncs un quart d'hora per començar el partit, i Joan Laporta deia això.
No vull extendre'm més perquè em sembla que tots volem anar a veure el Barça-València, i us emplacem a la segona part d'aquesta assemblea general de compromissaris.
Bona nit i tapa. L'assemblea reprendrà dissabte a les 3 i no serà al Palau, sinó al Sant Jordi Club, Dami.
Exacte, aquest club mai deixa de sorprendre. I sempre ens aporta coses noves, com dius, va ser un dia històric pel Barça, per primera vegada una assemblea de compromissaris quedava interrompuda i ajornada, no es va poder completar per falta de temps, i ara la segona part de l'assemblea queda fixada per dissabte dia 23, d'aquí 5 dies, a partir de les 3 en primera convocatòria i de 3:45 en segona. Serà en un escenari diferent, no es farà al Palau Blaugrana, on dissabte hi ha un partit d'handbol, Barça-Osca, sinó que es farà el Sant Jordi Club, al costat del Palau Sant Jordi. D'entrada, l'hora de l'assemblea d'ahir ja feia pensar que aniríem justets, tenint en compte que el Barça-València començava a les 9 de la nit, tenint en compte que l'assemblea arrencava a 3:45 de la tarda en segona convocatòria, eren 9 punts que s'havien de ventilar en 5 hores i mitja, certament molt complicat, un fet que requeria molta agilitat i molta celeritat, i de seguida es va veure que no es podrien complir els timings, que l'assemblea duia un ritme justament molt lent, i que si s'anava seguint la progressió aritmètica horària que duíem en el moment de la suspensió, perfectament podria haver-se acabat l'assemblea a altes hores de la matinada al Palau Blaugrana, amb els compromissaris havent hagut d'escollir entre votar per decisions transcendentals pel Barça o anar a veure el Barça-València. Quan ens apropàvem a 9:15, ens trobàvem encara al punt de les intervencions dels socis sobre el punt 4, el de l'Espai Barça, el punt en el qual la Junta Directiva demana llum verda per demanar el préstec de 1.500 milions per poder començar ja l'estiu que ve les obres de l'Espai Barça. És a dir, 5 hores d'assemblea i no s'havia votat el punt 4 de 9 punts de què consta l'assemblea. Va ser aleshores quan un soci, Xavier Caral, va demanar a Joan Laporta que suspengués l'assemblea i ho deixés per un altre dia.
Votar ara serà per mi una borrada. I segon, el tema dels estatuts.
Què vols estar? Què voleu estar? Sols la junta directiva per votar el tema dels estatuts? Jo crec que és millor plegar i la setmana que ve, si voleu, el dia del Madrid, però ojo, a les 8 del matí, i estem tot un dia parlant, perquè heu deixat els punts més importants, els punts més importants pel final. 8 i mitja de la nit, el partit és a les 9. Per favor, bueno, feu el que vulgueu.
Més enllà, Xavi, que el senyor Caral tenia més raó que un sant, sí. El més significatiu era l'ovació brutal que es va endur. Això va provocar la reacció ràpida de Joan Laporta, que suggeria ajornar l'assemblea perquè tothom pogués anar-se'n tranquil·lament a veure el futbol. Primer ho va suggerir i després ja anunciava la suspensió definitiva.
No vull extendre'm més perquè em sembla que tots volem anar a veure el Barça-València. Per tant, gràcies per les recomanacions, les suggerències, els comentaris de tots vosaltres i us emplacem a la segona part d'aquesta Assemblea General de Compromissaris que us direm el dia que la celebrarem. Visca el Barça i visca Catalunya. Gràcies a tots.
En aquell moment, Joan Laporta va explicar que anunciarien la data de la represa abans de la mitjanit, i així va ser. Pels vols de les 11 de la nit, el club anunciava que dissabte que ve reprendrà l'assemblea al Sant Jordi Club, tot i que un article dels estatuts diu que aquesta data s'ha d'anunciar de manera simultània a la suspensió, però des del club consideren que aquesta simultaneïtat va quedar aplicada en anunciar-ho abans de les 12 de la nit. Abans que passés tot això, es van aprovar la liquidació de l'exercici 2021 amb els 481 milions de pèrdues i el pressupost per aquesta temporada 2021-2022 amb 765 milions pressupostats d'ingressos. Laporta deia que els números que ahir presentaven eren els pitjors de la història del Barça i que quan es tingui tota la informació es decidirà si s'emprenen mesures legals contra Josep Maria Bartomeu i els seus companys de Junta, sempre sotmetent-ho a votació en una assemblea extraordinària.
Nosaltres no anirem a carnissar-nos amb ningú, però tampoc rentarem la consciència i blanquejarem una sèrie d'actuacions que no s'haurien d'haver produït mai. El que sí que vull fer-ho, insisteixo, amb coneixement de causa, amb totes les proves a la mà i amb certes garanties de que les accions que interposem contra els autors materials, repeteixo, d'aquest empobriment, doncs puguin prosperar.
Va dir també Laporta que hi haurà més endavant una altra assemblea per reformar de dalt a baix els estatuts. Per tant, en aquests moments, comptes aprovats i finançament de l'Espai Barça per votar. A partir d'aquí caldrà també votar tota la reforma estatutària que proposa el club, punt per punt, amb un punt especialment delicat, com és el de l'article 67, amb el qual la Junta pretén no ser sotmesa a control econòmic. Aquest article diu que si durant dos exercicis consecutius es presenta un patrimoni net negatiu, la Junta ha de dimitir. Donada la situació econòmica heretada, Laporta vol que els socis l'eximeixin d'aquest control econòmic fins que no pugui estabilitzar els comptes. Recordem que totes les votacions que tenen a veure amb reformes estatutàries s'han d'aprovar amb 2/3 i no majoria simple dels vots. No serà fàcil. Ara, doncs, Xavi, esperar el second round, això serà exacte. Dissabte que ve, dia 23, en la prèvia del Clàssic.
I, lògicament, estarem molt pendents a RAC1 explicant-vos el que succeeix a partir d'aquesta votació de l'Espai Barça i després també la reforma d'estatuts. Dami, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
A tu, fins ara.
I aquest matí, al Món a RAC1, el vicepresident econòmic del Barça, Eduard Romeu, ha valorat l'ajornament d'aquesta assemblea que ara comandàvem i també ha carregat novament contra l'herència de Josep Maria Bartomeu. Albert Pedrol, bon dia.
Hola Xavi, bon dia. Sí, després d'exposar els detalls econòmics del llegat de Bartomeu en la primera part de l'Assemblea de Compromissaris, la que no es va ajornar avui, Eduard Romeu ha acusat l'expresident i la seva junta de fer trilerisme econòmic i de no jugar net amb les finances del club. Romeu ho ha assegurat aquest matí en una entrevista al Món a RAC1.
Me la fem les declaracions o me la fem el que s'han trobat?
Amb les declaracions és obvi. Amb les actuacions que s'han fet, doncs, li dic més senzill, el que han fet són trampes. Parlem clar. Són trampes.
Ahir Laporta va ajornar l'assemblea just en el moment que s'anava a votar un dels punts més importants a l'ordre del dia, la recerca d'un nou finançament per l'Espai Barça, valorat en fins a 1.500 milions d'euros. Algunes de les intervencions dels compromissaris defensaven que això s'havia de votar en referèndum i Romeu no ha tancat la porta, però això sí, posa condicions.
A mi em sembla que una operació com aquesta, amb un referèndum, no estaria gens malament. Vostè el veuria bé?
Jo el veuria perfecte. El que sí que demanaria que l'assemblea ens habilités per poder cercar les condicions de finançament i que posteriorment quedés supeditat un referèndum. Nosaltres estic convençut que ens sentiríem molt còmodes.
Per cert, sobre la decisió de Laporta d'ajornar l'assemblea, diu Romeu que no estava planificada.
La decisió va ser presa sobre la marxa i de fet era un reclam, no? Pràcticament el soci compromissari el que ens estava dient és, escolta'm, vull anar a veure el partit de futbol, no? Portem 5 hores d'assemblea i potser doncs, és veritat que a més el tema numèric doncs, cansa, no? És molt feixuc, oi?
Tot plegat un Romeu que també ha admès que cal remodelar el format de les reunions de compromissaris perquè siguin, diu, més àgils.
Hem de fer una reforma molt més profunda en aquest sentit i el president segur que té el cap anar per aquesta via, una via que sigui més útil, no? Estic totalment d'acord amb això.
De moment, això sí, dissabte que ve el format serà l'habitual, amb el finançament de l'Espai Barça i la suspensió provisional de l'article 67, que obliga qualsevol junta directiva a convocar eleccions en cas de tancar 2 temporades amb pèrdues, sobre la taula i a votació.
Vessant esportiu, a la 9ª jornada de la Lliga Masculina, ahir també es van jugar el Celta 0, Sevilla 1, Villarreal 1, Osasuna 2 i Rayo Vallecano 2, Elx 1. Aquesta nit torn per l'Espanyol. A les 9, des de mitja hora abans a RAC1, els blanquiblaus rebran el Cádiz. Evidentment, no és el partit que tanca la jornada, encara en falten 2 pendents, que són aquells 2 que es van ajornar el que jugar, o el que havia de jugar, el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. En qualsevol cas, parlant de l'Espanyol, Eduard de Valla, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Buscant la segona victòria consecutiva que els instal·laria a la zona còmoda de la classificació.
Sí, l'equip de Vicente Moreno vol aprofitar l'embranzida de la victòria contra el Real Madrid d'abans de l'aturada. Ara mateix és 13è amb 9 punts. Si guanya, empatarà amb el València, que és 9è. Per tant, un salt important en aquesta taula classificatòria de la primera. L'Espanyol recupera Calero i Fran Mérida pel partit d'aquesta nit. Podria debutar Ángel Herrera, que ha treballat amb normalitat durant la setmana. Recordem que el veneçolà es va lesionar el mes de juny. Encara no s'ha estrenat amb l'Espanyol. Són baixa Aleix Vidal i Keydi Vare, els 2 lesionats. L'albanès ha tornat tocat de la seva selecció i es perdrà el d'avui i 3 partits més. Tampoc hi seran Puado i Miguelón, que continuen de baixa. L'11 de Vicente Moreno, el principal dubte és saber qui serà el pivot al mig del camp. La cosa està entre David López i Morlanes i qui ocuparà una de les bandes. Una serà Parent Barba, l'altra, els principals candidats, Nico i Uley. Preguntat pel Cádiz, Vicente Moreno ho té clar. Equip incòmode, com pocs a primera.
Sé lo competitius que són. La temporada passada varen aconseguir de forma tranquil·la la permanència. A més, guanyaren equips com el Barça, com el Madrid. Tragueren partits molt complicats. Entonces, per a nosaltres, trampa ninguna. Sabem lo que anem a tindre enfront, no? I no va ser fàcil. A partir d'ahir, evidentment, ja he dit abans, necessitem a la nostra gent pues, que també tinguem paciència per la dificultat que té el partit i que sapiguem pues, el rival que tenim i lo difícil que ens ho van a posar, no? I que necessitem per a poder aconseguir també aquesta victòria.
El Cádiz arriba al partit d'avui amb 7 punts, 2 menys que l'Espanyol, una sola victòria en 8 partits contra el Celta Balaídos. Álvaro Cervera, tècnic del conjunt andalús, parlant així de l'Espanyol.
Si ellos se sienten cómodos con el balón y se lo hacen llegar a Embarba, a quien pueda jugar por la otra banda y con Roberto más arriba, son un equipo muy peligroso.
Cervera ha viatjat amb 24 jugadors, John Ander, Garrido i José Mari baixes per lesió, Alejo, Osmayich i Andone per decisió tècnica. Dirigirà el partit Antonio Mateu Laoz amb Carlos del Cerro Grande al bar. El partit a les 9, el primer en què Cornellà al Prat podrà omplir-se al 100%, com deia Xavi, des de 2:15 el seguirem en directe a RAC1.
Per tant, Espanyol-Cádiz aquesta nit, però no tancant la jornada, el que dèiem, faltaran els 2 partits pendents, Madrid-Atlètic Club i Granada-Atlètic de Madrid, a l'espera que juguin també aquests partits i que Barça i Sevilla recobrin el que tenen pendent. Amb tot això, la Reial Societat és qui lidera la classificació amb 20 punts, seguit de 4 equips amb 17, que són Madrid, Sevilla, Atlètic de Madrid i Osasuna. Sorprèn aquesta 5a posició dels navarresos i també sorprèn la 6a que ocupa ara mateix el Rayo Vallecano amb 16 punts. Pel que fa al Barça és 7a amb 15, per tant a 5 punts del líder, i l'Espanyol és 13a a l'espera del que facin aquesta nit. Si guanya, s'enfilaria fins la 11a posició. Això pel que fa a la primera divisió. A segona, avui no hi ha partit perquè comença a l'11a jornada, demà mateix el Girona jugarà dijous al camp del Mirandés, un Girona que continua en zona de descens després de perdre dissabte a casa contra l'Osca, derrota que manté l'equip de Mitchell en zona de descens, com dèiem, en tapen últims a 2 punts de la salvació. A la part alta, en canvi, hi ha hagut un canvi de primer classificat. L'Sporting torna a ser líder, ara amb 2 punts d'avantatge respecte l'Almeria. I més enllà de la Lliga Espanyola, destaca una jornada accidentada. En alguns casos, donem un cop d'ull a la resta de lligues europees. Basses.
Sí, a Anglaterra, per començar, un aficionat del Newcastle va patir una aturada cardíaca durant el partit contra el Tottenham, i va ser gràcies a un jugador, el futbolista espanyol Sergio Reguilón, que li va poder salvar la vida. L'ex del Madrid es va donar que un espectador ubicat molt a prop de la banda no es trobava bé i de seguida va avisar l'àrbitre perquè immediatament les assistències mèdiques de l'estadi poguessin atendre l'espectador en qüestió. L'àrbitre, mentrestant, va enviar els futbolistes als vestidors i quan l'aficionat va ser evacuat, el partit es va reprendre. A més, amb bones notícies, perquè segons ha informat el Newcastle, l'aficionat està fora de perill. Això sí, el Tottenham es va endur els 3 punts, ja que va guanyar el partit per 2-3. En aquesta part alta, el líder de la Premier continua sent el Chelsea, amb un punt més que el Liverpool i dos més que el City. I avui es completarà aquesta novena jornada amb un últim partit, l'Arsenal Crystal Palace. On es va viure un altre ensurt va ser els Països Baixos, on es va enfonsar la part baixa d'una de les graderies de l'estadi del NEC, en què els aficionats del Vitesse celebraven la victòria del seu equip. Sortosament, però, cap espectador va prendre mal i, de fet, van continuar animant i votant a la mateixa grada després d'aquest ensurt inicial. Esportivament, un dels resultats més destacats d'ahir va ser la golejada del Bayern de Múnich a la Bundesliga davant el Bayer Leverkusen, 1-5, amb un parell de gols de Gnabry i un parell més de Lewandowski, per deixar els bavaresos líders en solitari, amb 3 punts més que precisament el Leverkusen i un més que el Dortmund, que ahir també va guanyar 3-1 almenys amb 2 gols de Haaland. Per cert, amb el Bayern encara va jugar i com a titular Lucas Hernández, que avui, un dia abans del previst, s'ha presentat de forma voluntària a un jutjat de Madrid per recollir el requeriment d'ingrés a presó, on hi haurà d'accedir en un termini màxim de 10 dies. I tornant al futbol, i on també tenim partit avui, és a Itàlia. El Calcio es tanca la jornada número 8 amb un Venezia-Fiorentina. El Nàpols continua líder amb 2 punts més que el Milan.
I ara l'atenció posada en la Lliga de Campions. El Barça juga dimecres, però la jornada, la tercera jornada, comença demà, entre d'altres, amb els partits de dos dels equips de la Lliga Espanyola. Per exemple, l'Atlètic de Madrid rebrà el Liverpool al Wanda, mentre que el Real Madrid es desplaça a Ucraïna. Gemma.
Sí, el grup B, l'Atlètic de Madrid, rep el Liverpool de Jürgen Klopp. Els matalassers fa 17 dies que no juguen cap partit després de l'aturada de seleccions. Diego Simeone creu que recuperarà tots els internacionals i demana que l'afició recordi l'anterior eliminatòria contra el Liverpool, al març del 2020.
Y bueno, los que han jugado han empezado a regresar a partir del miércoles, jueves. Veremos mañana cuando el partido comience. Mañana tenemos un entrenamiento más para ver también la evolución de Jiménez, de Llorente, de Cuña, que entrenaron desde ayer ya muy bien. Y la expectativa es que puedan participar todos y que mañana sea un día fantástico, un estadio extraordinario, que esté lleno de camisetas rojas y blancas y que se recuerden de que aquel partido anterior que ganamos con el Liverpool en casa lo empezamos a ganar antes de entrar al estadio. La gente lo tiene que recordar porque fue un momento importantísimo de cara a lo que los futbolistas después terminaron haciendo dentro del campo.
Simeone no ha volgut entrar a valorar les travesses de candidats a la pilota d'or. A l'altre partit del grup, el Porto rebrà el Milan a les 9 del vespre. I al grup D, el Real Madrid de Carlo Ancelotti visita el Shakhtar Donetsk demà a les 9 del vespre. L'equip de Carlo Ancelotti arriba fresc després del descans d'aquest cap de setmana perquè la Lliga ha permès als blancs posposar el seu partit davant l'Atlètic de Bilbao per protegir la salut dels futbolistes sud-americans després de l'aturada de seleccions. El Real Madrid és segon a la classificació d'aquest grup D amb 3 punts després de perdre contra el Xèrif de Tiraspol, que és primer amb 6 punts, i vèncer l'Inter de Milà. El Shakhtar és l'últim del grup amb només un punt, el de l'empat contra els italians. Demà a les 9 jugarà també l'Inter-Xèrif. El grup A, el City de Pep Guardiola, juga al camp del Bruges i el PSG rebrà el Leipzig. Guardiola, que acaba de confirmar que Gabriel Jesús i Ederson podran jugar demà. El grup C, demà jugaran els partits Besiktas, Sporting de Lisboa i Ajax, Borussia Dortmund.
Movistar Prosegur Alarmes presenta l'alarma intel·ligent. Molt més que un sistema de seguretat per la teva llar, el teu local o el teu negoci. T'ofereix assistència immediata i connectivitat permanent les 24 hores, tots els dies de l'any, gràcies a la seva central receptora. Movistar Prosegur Alarmes disposa d'una càmera mòbil de 360 graus amb reconeixement intel·ligent, que detecta una possible intrusió i avisa la policia en menys de 29 segons. A més, permet l'accés en temps real a totes les gravacions. Contracta Movistar Prosegur Alarmes per 24,95 € durant 6 mesos, amb instal·lació gratuïta. Més informació a les botigues Movistar. El telèfon gratuït 900 200 730 o a movistarproseguralarmes.es.
I en bàsquet també repassem com queda la classificació després de la jornada del cap de setmana. El Barça, recordeu, no ha jugat, ja havia jugat el seu partit per precisament aquesta assemblea de compromissaris, i pel que fa als altres dos catalans, derrota de la Penya i en canvi victòria del Manresa. Bàsquet,
exacte, després de posar-se provisionalment líder en solitari l'equip de Saras, ahir el Madrid el va empatar gràcies a la victòria dels de Pablo Laso de 8 a la pista del Breogán. Els dos equips sumen fins ara un 6 de 6, dues victòries més que Múrcia, Tenerife i Gran Canària, que són els tres perseguidors, amb un balanç de 4 victòries i 2 derrotes, i després ja hi trobem un pack de 7 equips, des del 6è fins al 12è, que sumen 3 victòries i 3 derrotes, i és aquí on hi tenim tant la Penya com el Manresa, després dels resultats d'aquest cap de setmana. Empaten, per tant, amb Baskonia, Unicaja, València, Breogán i Sant Pablo de Burgos. A la Lliga Femenina, mentrestant, ahir sí que va jugar l'Esparuni Girona, Fontejau contra el Leganés. En el partit de la cinquena jornada, l'equip de Julbe va guanyar el conjunt madrileny de Pallissa de 43 i se situa 5è amb un balanç de 3 i 2, mentre que el Cadí la Seu continua líder amb 5 victòries i cap derrota. Recordem que les urgellenques van guanyar dissabte a la pista de l'Araski de 13. I encara en bàsquet, la pivota espanyola d'origen senegalès Astu Endur s'ha convertit en la tercera espanyola que es proclama campiona de l'NBA femenina, després que el seu equip Chicago Sky s'hagi imposat a Phoenix Mercury aquesta matinada. Endur s'uneix així a Amaya Valdemoro, que ho va aconseguir 3 vegades i de forma consecutiva del 98 al 2000, i a Anna Cruz l'any 2015.
5 minuts i seran les 3, una pausa i tornem.
RAC 1. Movistar Prosegur Alarmes presenta una alarma que no és només una alarma.
I si passa res dolent a casa?
Reacciona de forma immediata davant una emergència i et dona assistència en menys de 29 segons trucant per tu a la policia.
I tot això què costa?
Ara per només 9,90 euros al mes fins a l'abril del 2022, contractant l'abans del 31 d'octubre. Consulta les condicions a les botigues Movistar o trucant al 900-200-730.
Compra ara al supermercat Bon Preu Esclat Online. Tria si vols anar a buscar la teva compra online a un dels nostres punts de recollida o si vols que te la portem a casa. El servei online a domicili està disponible a localitats d'Osona, el Vallès Oriental i Occidental, el Gironès i ara també el Maresme. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Consulta els detalls de la promoció a bonpreuesclat.com.
Bricomart, l'autèntic magatzem de la construcció i la reforma pensat per a professionals, perquè som l'opció amb més estoc disponible del mercat, amb una àmplia gamma per cobrir totes les teves necessitats. Bricomart.
Descobreix la nova manera de viure el lloguer. Portes obertes dels pisos amb serveis singulars Bicorp Barcelona Sants. El 22 i 23 d'octubre, de 10 del matí a 8:45 del vespre, al carrer Parcerisa 25. T'hi esperem. Més informació a be-corp.com.
Minut a minut amb el Barça. Aconsegueix amb Mundo Deportivo el rellotge oficial del Barça. Un rellotge exclusiu amb un disseny únic per lluir els colors del teu equip. Ja a la venda al teu quiosc, només amb Mundo Deportivo.
Els carburants BP Ultimate amb tecnologia Active et donen fins a 56 km més per dipòsit. Fins a 56 km més perquè quan et diguin gira a l'esquerra i tu giris a la teva altra esquerra, que el menys dolorós sigui malgastar carburant. El benefici s'aconsegueix amb el temps i pot variar a causa de diferents factors. Més informació a bp.com.
Notificació Securitas Direct. Persona detectada al jardí. Deu ser el jardiner. Correcte, mira'l. Sempre arriba puntual. Oh, que bé funciona Securitas Direct. Dona molta tranquil·litat tenir-ho tot controlat a casa i saber que, si passa qualsevol cosa, ells s'encarreguen de tot.
Confia en Securitas Direct. Experts en seguretat. Truca'ns al 944 45 46 o calcula a securitasdirect.es.
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el suport de l'Ajuntament de Badalona.
Direxis Tuxal.
CaixaBank.
Mizuno.
Fiat Assegurances.
Xarxa Fort de Catalunya.
I Torrons Vicenç us convida a participar a la 6ª cursa de RAC 1 a Badalona. El diumenge 31 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres per 5.000 participants corrent pel passeig marítim i al centre de Badalona.
Seguint totes les mesures de seguretat anti-Covid.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Inscriviu-vos.
Corre, jo. Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Ben cursa, tots som 1. Amb la col·laboració de Montse Interiors, Eurofitness i Robin Hood.
Dos minuts.
minuts i arribarem a les 3, recta final, per tant, d'aquest RAC1 migdia i últims minuts per la cultura. Avui arrenca la 8a edició del Festival Internacional de Sèries de Barcelona, els Serialitzados.
Porto 6 anys treballant al restaurant del senyor Wang, un simpàtic dèspot explotador.
I ho fa avui amb l'estrena del que estem escoltant, la nova sèrie de TV3, L'última nit del karaoke. Aquest any torna al festival en la seva versió híbrida, amb 3 seus físiques i també a través de la plataforma Filmin. També visitaran el festival el cineasta Werner Herzog o el creador de sèries Paul Abbott, Dani Cortés.
El tret de sortida de l'edició d'aquest any es farà a la Sala Fenòmena de Barcelona amb la projecció de L'última nit del karaoke, coproduïda per El Terrat, però aquest any els Serialitzados no es conforma només amb l'estrena d'un o dos o tres episodis de totes les premiers, sinó que hi ha 2 casos en què es fan maratons, és a dir, es projecten temporades senceres de tota una sèrie. Es fa així amb la primera sèrie original de Filmin, Doctor Portuondo, amb el biòtic i amb el biòpic sobre la vida d'Isabel Allende. Són 2 de les 5 úniques sèries que aquest any s'estrenen en format presencial. També hi ha, per exemple, Kamikaze, d'HBO Max, o Dopsic, Història d'una addicció, de Disney+. La resta d'estrenes es faran a Filmin. En parla el codirector dels Serialitzados Fest, Beto Molero, a l'Agència Catalana de Notícies.
Aquest any encarem la 8a edició del Serialitzados Fest, apostant de nou per un model híbrid de festival, amb 35 estrenes de sèries i documentals a Filmin del 19 al 30 d'octubre, i presencialment a Barcelona, al CCCB, a Casa Seat i al Fenòmena.
Entre les sèries que s'estrenen en format virtual hi ha Blackport, The Last Socialist Artifact, We Are Lady Parts o The Sopranos Sessions.
I la Filmoteca reivindica el llegat d'un pioner del cinema, Segundo de Chomón, aquest any que es commemoren els 150 anys del seu naixement. Segundo de Chomón és una de les figures clau per entendre l'acoloriment artificial del cinema, l'animació stop motion i els efectes especials.